Anem a parlar una miqueta de tot plegat. Saludem a l'Eva. Eva, bon dia, bona hora. El nostre temps de l'ADEC d'aquesta setmana, però l'ADEC que tenen ara una organització prou important, que és la nit de l'empresa.
Exacte.
Perquè veu conseller.
Bé, conseller, Felip Puig, que ja repeteix, però bueno, sempre ens dona doncs, més feina del compte. Us avancem doncs, que la nit de l'empresa serà divendres 17 d'abril, divendres de la setmana vinent, a partir de les 8 del vespre a la finca Massolers, que tenim dues novetats estrella. Una és la participació de Jaume Barberà, que és periodista de TV3, que tindrà un tet-a-tet amb la conductora de l'esdeveniment, que és Anna Ballonesta, de Paradès Televisió. I l'altra novetat és que es designarà l'empresa de l'any. I està aquí podo leer.
L'empresa de l'any?
Sí. Per tant,
suposo que entre totes les empreses associades a l'ADEC...
I no alguna, associades.
I no associades.
Sí, sí. L'empresa que s'ho mereixi, doncs, dintre dels premis d'ADEC, tindrà aquest guardó de l'empresa de l'any.
I si s'ho mereix, més d'una?
Bueno, l'any que ve n'hi haurà una altra.
D'acord. No? I són els propis associats de l'ADEC els que decidiran
el
quin
jurat,
és
l'any? El jurat de premis ADEC.
D'acord. És a dir, el mateix jurat dels premis ADEC
Correcte.
Decidirà d'entre tota la oferta Correcte. Disponible i sí. els mèrits, òbviament, assolits per cadascun, quina és l'empresa de l'any.
Correcte.
Tot plegat, divendres 17 d'abril, qui sí. vulgui més informació, www.adec.cat.
Correcte, o 900-206-700.
Perfecte.
Val a dir, Vicenç, si em permets un apunt només, que és un acte obert a tothom, que a vegades dona la sensació de que com que és un acte que s'organitza des de l'ADEC, des de l'Associació d'Empresaris del Penedès Garraf, doncs és només pels associats. I no és així, està obert a tothom, tothom està convidat a participar-hi i qui vulgui més detalls, doncs el que dèiem, www.adec.cat.
Doncs tot això és el que poden trobar al web de l'ADEC i deixem a l'Eva tranquil·la perquè ha de preparar... No, tranquil·la no, perquè has de preparar l'organització de tot això.
Que si
ve, quan ve un conseller ja ho saben que tot es posa en fila i en ordre, eh? perquè tot funciona. Frederic Domínguez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Des del Gremi d'Hostaleria, costa't una miqueta més el micròfon, Frederic. Ha estat una bona Setmana Santa?
Sí, sí, sí.
Sí?
Molts dies de Setmana Santa.
Un sí segur?
Sí, sí.
Un sí ferm?
Pels quatre dies de Setmana Santa, sí. Setmana no, quatre dies.
Josep Daranes, bon dia.
Bon dia.
Ha estat una bona Setmana Santa?
Sí, podríem dir que sí.
Sí? Sí, sí. Un sí ferm, un sí segur?
Sí, sí, seguríssim.
Sí? Saludem en David Martínez. David Martínez, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Ha estat una bona Setmana Santa?
Està i ho estarà ara, encara més amb aquests dies que vindran ara de cara a la primavera.
Doncs apa, ja podríem acabar, perquè això feia temps que no ho sentíem d'aquesta forma. Comencem per en David Martínez, que és, ens hem el primer cop
sí.
que ens ven el nostre temps de l'ADEC. David Martínez, que és de l'empresa Tempo Tourism
Services.
Services. Quan va néixer l'empresa? On està l'empresa? A què es dedica l'empresa, David?
Bé, l'empresa va néixer fa dos anys, jo porto una bona trajectòria al sector, més de 25 anys,
i
ja fa dos anys doncs, em vaig independitzar.
D'acord.
Professionalment.
Treballàveu on abans en aquesta trajectòria? Heu passat
doncs, bueno, a totes les agències grans del sector a nivell nacional i algunes internacionals també, i bueno, fins que va arribar un punt que vaig decidir emprendre el meu propi projecte.
És a dir, estem parlant d'una agència de viatges, eh?
Sí, però bàsicament enfocada a tot el que són grups d'empresa, per esdeveniments, viatges d'incentiu, turisme de reunions, bàsicament. I a partir d'aquí doncs, qualsevol tipus d'activitat que pugui complementar tot aquest tipus de projectes.
No ens hi havíem trobat mai, això deu ser un sector molt dur, no?
Bueno, competitiu.
Competitiu.
Com a tot, com tots. I bueno, sobretot elaborat, tindrà coneixement sobretot de moltes destinacions, si el que organitzes és a fora, i escoltar les necessitats del client perquè els projectes sempre són a mida, amb la qual cosa doncs, a partir d'aquí és donar-li forma per trobar realment allò que el client està buscant i encaixa amb el que busca pels seus propis clients o comercials o l'objectiu del viatge.
Comencem per una qüestió molt, molt bàsica que moltes vegades ha aparegut en aquesta taula. El preu continua sent ara per ara el principal, no sé si dir, esquer, al·licient, argument per a competir en aquest sector?
No sempre. No sempre. El client té molt clar el tipus de viatge i de qualitat de serveis que busca. Llavors, moltes vegades el fet de si té un pressupost marcat, a lo millor prefereix sacrificar distància per entendre'ns, però seguir mantenint el nivell dels serveis. Vull dir que si no es pot anar més lluny, es va més a prop, però que la qualitat sigui la dient pel tipus de projecte que està organitzat.
Ha canviat això amb el pas dels anys?
Bueno, ha canviat no solament les destinacions, sinó la durada, perquè qui feia potser abans més dies de viatge, doncs ara fa menys, o algú feia alguna cosa i ja no en fa res, però sembla que està tornant a recuperar. I en definitiva són projectes que es basen en l'experiència. Llavors la gent aposta per això, les empreses aposten per això, perquè això queda amb el record de tots els seus convidats, siguin convencions internes pels seus propis, la seva pròpia xarxa de comercials,
sí,
o pels seus clients. O...
Hi ha moltes maneres d'entendre el turisme de grup?
Bueno,
ho dic per si tenim més o menys tipificat a vegades sí, el turisme de grup com,
bueno,
com
aquí la principal diferenciació adreçat a el que jo m'estic dedicant, sí, és del turisme purament turístic al turisme de grups d'incentiu o de turisme de reunions per empreses.
D'acord.
Que moltes vegades el que es fa és barrejar un mix de lo que seria una convenció, una jornada professional o dos, complementat doncs, amb un programa d'oci alternatiu, no? Llavors, doncs, això, diguéssim, seria el tret més destacat, diferenciat respecte a lo que seria el client purament turístic, el grup purament turístic.
Ho dic perquè a partir de l'experiència, més enllà ara de la feina habitual d'en David Martínez, un turisme de grup és el de Salou Fest?
Bueno, això és un altre tipus de producte i de mercat.
Un turisme de grup és el de l'Inserso?
Sí, sí.
Sí. Un turisme de grup és el d'una convenció?
Correcte, sí.
Però suposo que no podem considerar...
Són branques diferents, totalment
diferents. No podem considerar de la mateixa manera no. cap d'aquests, per exemple, d'aquests tres sectors
són
que podem tenir tan tipificats.
Són totalment diferents perquè les temporades amb les que viatjaran són totalment diferents i el tipus de proveïdors i de serveis que faran servir són totalment diferents. Per tant, el preu acabarà sent diferents i cadascú té la seva pròpia àrea, el seu propi...
D'acord.
Cada servei té el seu propi públic i justament d'aquests tres que em comentaves
sí,
difícilment coincidiran en... amb el mateix tipus de...
D'acord, és a dir, difícilment coincidiran amb interessos aquests correcte, tres grups, molt probablement. Frick, a quin d'aquests tres grups li podria interessar més a Sitges?
Bueno, jo...
El de Salou segur que no, suposo que em diran.
No,
sí,
no,
eh?
El de Salou potser no, però el de convencions, el de l'Incerso, el que passa que... La infraestructura que tenim nosaltres és una mica complexa per aquest tipus de turisme, no? El turisme aquest de tercera edat, doncs, aquí no ha encaixat massa bé per la tipologia d'hotels. Tenim els hotels del centre solen ser petits, els hotels grans són els hotels de quatre estels que estan no estan al centre, es dediquen a altre tipus de convencions i de més. Llavors aquí és tot un problema que no ha acabat d'encaixar del tot bé.
Perquè
i també, també un tema de preus, perquè aquest turisme també és un turisme a nivell de costos per a l'empresa, doncs que són preus baixos. Això també
molt baixos, suposo.
Molt baixos,
molt baixos, no?
Sí.
Aleshores, la quantitat compensa, suposo, el preu més baix que es paga, no? Uh-huh. Qui ha vingut aquesta Setmana Santa?
Sobretot turisme nacional i català. També ha hagut turisme estranger, però aquests dies de Setmana Santa ja portem uns anys que sobretot es nutreix molt de turisme interior, sí, sí, inclús de català i de rodalies.
Hi ha hagut una mica més d'alegria?
Sí, bueno, hi ha hagut una ocupació molt interessant, especialment divendres i dissabte, aquí quasi s'ha rondat el 100%, amb excepcions.
Sí.
Hi ha dijous i diumenge, doncs, ja ha baixat una mica més el turisme i l'ocupació, però sí, sí, hi ha hagut molta gent, hi ha hagut una ocupació important, especialment aquests dies,
uh-huh,
dies centrals, que és un pont llarg més que una setmana.
Més gent de dia que de nit?
Bueno,
per si hi ha una certa tendència, com diuen molts, a que es veu molta gent i a partir de les 9 del vespre
a veure,
tot es va buidant i aleshores Sitges és un altre Sitges.
Els establiments han estat plens a la nit, aquests 4 dies,
mm-hmm,
i una ocupació molt important. Estem parlant del 85% els dies fluixos i ratllant el 100% els dies forts, no? Per tant, doncs, també hi ha hagut moviment i també hi ha hagut gent en els establiments d'hostaleria. A l'oci nocturn ha treballat força bé. Sembla que paradoxalment el dissabte no va ser un dia
un gran dissabte,
però en canvi força bé el divendres i el diumenge, i la restauració molt bé, inclús el dilluns al migdia també va treballar molt restauració i doblant serveis, i també alguns esdeveniments com el de la dansa que s'ha fet al Meliá,
sí,
doncs, també ha donat un bon percentatge d'ocupació i de els restaurants i demés. Sí, sí.
O sigui que respecte a la Setmana Santa de l'any anterior...
No, la Setmana Santa lleugerament millor, també s'ha de dir que s'ha fet ofertes de preu, sobretot a última hora, que també hi ha hagut molta reserva a última hora, i pels dies que no hi havia alguna ocupació, doncs que s'han fet ofertes de preu que han fet que s'acabés d'omplir del 25 i del 30%.
De rebaixa.
De rebaixa, sí, sí.
Per tant, o preu i juga, eh?
No, sí, a veure, diguem que ha anat molt bé el tema d'ocupació, el tema de compte de resultats, doncs, bueno, encara estem allà, tot i que també sembla que la despesa mitja ha pujat lleugerament respecte a l'any passat.
O sigui que, d'alguna forma, l'ocupació pot haver estat més alta, però el balanç final seria més o menys equiparable de l'any passat, perquè en algunes ocasions s'ha hagut de rebaixar el preu per acabar d'aconseguir l'ocupació.
Sí, 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 sí.
És un bon sistema, aquest? Aquells que em deien, mira, millor que si has de tenir un hotel, tinc el ple, encara que...
És el que toca fer ara.
És el que toca fer ara.
Clar, mentre no es pugui doncs, arribar a un altre tema, especialització d'altres fonts que permetin incrementar els preus, doncs si tu tens ja el negoci obert i a última hora veus que hi ha algun dia que està fluix, doncs el que fa tothom és a última hora doncs fer ofertes. També això fa que hi hagi ocupació d'un o dos dies, o sigui que la rotació també és bastant més alta.
O sigui, ho comentaven en David, estades curtes, eh?
Estades curtes, i això també va contra la compte d'explotacions. No és el mateix que t'arribi un client i te'l tinguis 4 o 5 dies que tinguis aquella habitació, doncs tindrà que fer una rotació de 2 o 3.
Fa molts anys que no parlem, de clients de 4, 5 dies, 6 o 7, o de setmana sencera.
Bueno, a l'estiu sí, aquest per Setmana Santa és...
Difícil,
eh? Sí, això, abans passava, abans sí, venia la gent... Tota
setmana, la setmana sencera,
una setmana, sí, sí.
Però ara, per descomptat que aquests darrers anys ja no es parla d'això,
No és el més habitual. N'hi ha alguns que sí, n'hi ha alguns... No, és un hotel petit, però tinc alguns clients històrics, sobretot del nord, que venen i aprofiten i estan tots els dies. El client més de Rodalies, que ha vingut gent de Barcelona, Terrassa, Manresa, Sabadell,
passen un parell
de dies i ja està.
Josep, en el teu sector, allò que en diríem, dic pisos turístics...
Habitatges d'ús turístic.
Gràcies. Que el darrer cop que varen tenir aquí en Josep estava encara per, diguem-ne, definir d'una forma molt, molt oberta la llei i la normativa d'habitatges d'ús turístic. No sé si s'ha definit molt més, es va parlar d'una normativa, es va parlar de tot un seguit, en Barcelona també en aquest sentit ha estat molt referència, sobretot el que ha passat a la Barceloneta i tot el que pot passar a l'Eixample, on estan naixent una mena d'establiments hotelers dins les pròpies vivendes, i el veïnat contempla d'una forma així més o menys, diríem que recelosa, com es pot arribar a convertir una habitació, diverses habitacions, diversos pisos d'una casa en establiment hoteler, però no hi ha tampoc una normativa molt clara en tot això. Han millorat les coses per això, Josep?
Aviam, la normativa existeix, i això està claríssim, hi ha una normativa, tothom la pot seguir si vol, perquè a més creiem que no és molt rigorosa, vull dir que es pot fer relativament fàcil.
Tothom l'hauria de seguir.
Tothom l'hauria de seguir, evidentment. El tema és que hi ha moltíssima gent que no la segueix. Igual que a la Barceloneta s'ha dit que hi ha molts pisos que no estan legalitzats, a Sitges també succeeix això. Hi ha moltíssims pisos, abans d'entrar ho comentàvem, creiem que l'oferta de pisos il·legals a Sitges dobla l'oferta de pisos regularitzats. En aquest moment, a dia d'avui, hi ha uns 840 pisos regularitzats.
Sí, i n'hi poden haver 1.600.
1.500, 1.600.
Sense regularitzar.
Sense regularitzar, sí. I amb això estem. Aviam si posem fil a l'agulla. Sembla ser que les administracions
I a qui se lo ha dit, això?
Ho hem parlat moltíssim amb Generalitat, hem parlat, però en aquest cas en som conscients.
Per definir encara més, un pis sense regularitzar és senzillament que jo utilitzés, per exemple, el meu habitatge.
Exacte.
Així de senzill, o una habitació de casa meva, o qualsevol...
En aquest cas parlaríem més de l'habitatge, perquè l'habitació per finalitats turístiques no està permesa. És a dir, la normativa de turisme...
O sigui, això sí que no.
L'habitació per finalitats turístiques no
està permesa.
No està permès. A dia d'avui no està permès.
Aleshores, aquells portals d'internet en què d'alguna manera vine a tu casa meva i jo després no sé què, això de fet no.
Aviam.
Pregunto, que sí, al final tothom podrà fer picaresca d'on sigui.
Tot depèn de la... de les estades que es facin. És a dir, la normativa diu que un habitatge d'ús turístic és aquell que es lloga més d'una vegada per períodes inferiors a 30 dies.
D'acord.
És a dir, si tu llogues el teu pis, imaginem que tu te'n vas de vacances el mes d'agost,
sí,
i dius, mira, jo el mes d'agost marxo, llogo el meu pis a una mateixa persona tot el mes d'agost.
Sí.
Això no està considerat habitatge d'ús turístic.
D'acord.
Ara bé, si això ho fas més
d'una forma reiterada...
Exacte. Aleshores ja passaria a ser un habitatge d'ús turístic i en aquest cas no regularitzat.
D'acord.
El tema de l'habitació no es contempla amb el que és la normativa de turisme, i el que dèiem abans, nosaltres hem mantingut des de, com a gremi d'hostaleria, hem tingut reunions en aquest cas amb l'Ajuntament,
sí,
i sembla ser que no es posen les piles, sembla ser, perquè vista l'oferta que hi ha d'habitatges no regularitzats, sí que possiblement han fet alguna petita cosa, però no allò que...
Però esclar, és que 1.600 són molts, no?
Moltíssim.
Hi ha quasi tanta oferta...
És el que anava, però no estava segur de poder-ho dir.
Unes 5.000 places hoteleres hi ha, i d'apartaments, en total 5.000, però hi ha 1.500. Posem una mitja de 3 places per apartament, pues ja ens anem als 4.500.
Podríem curar-la, la mitjana podria estar entre 4 i 5. La mitjana d'habitatge, o sigui, cada habitatge, diguéssim que la mitjana podria estar entre 4 i 5. És greu, és greu, és molt dur, és molt greu, i bueno, i amb això hem d'estar lluitant. Vull dir, nosaltres, com a competència en el nostre sector,
clar,
i després, evidentment...
És que em venen més pensaments. Sí, sí. Qui no regularitza el seu habitatge, podem pressuposar que sí que regularitza els guanys que...
M'estranyaria.
T'estranyaria.
M'estranyaria que...
Jo també era...
Hi ha hagut campanya per, a nivell de frau fiscal, s'han enviat cartes per justificar els ingressos aquests. Si es detecten, doncs s'han enviat, jo he rebut de cartes d'aquestes, perquè tenim apartaments també, els tenim regularitzats.
D'acord, i aleshores...
Els tenim regularitzats a través d'una empresa, i llavors, escolta, mira, veus, si això està correcte, és aquesta empresa, aquí està tot declarat. És que a més és senzillíssim, és que abans costava, quan costava abans?
1.300.
I ara ho van baixar a 400.
És a dir, ara val 400 euros regularitzar una...
Tu fas un cop i ja està. Tu fas un cop, regularitzes, pagues els 400 euros i ja està. Ara, doncs tens que pagar el que s'ha de pagar, no? Doncs l'IVA, el que tinguis que pagar, això sí. Però regularitzar és tan senzill com això. I la cèl·lula d'habitabilitat, però clar, per posar un pis de llogar, si no tens la cèl·lula d'habitabilitat, vull dir, és que ja... és molt senzill, és molt senzill. No...
Sí, sí, no, el que diu ell és senzill, però fa falta que la gent ho vulgui fer, i és... Sempre poso el mateix exemple. Imaginem que de perruqueries,
sí,
hi hagués un 60% o un 65% d'oferta il·legal, o qui diu perruqueries diu cafeteries,
sí, sí,
o diu xarcuteries. És molt dur lluitar contra això, i també ja no és només la persona que ho fa particularment, amb plataformes que hi ha online que tu pots agafar, pots posar el teu pis i llestos.
Això em referia, Josep, és a dir, això continua existint, eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha plataformes existint online que permeten, sí, 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 que jo amb el meu pis faci el que em doni la gana, amb una altra persona que vulgui venir a Sitges, sí, i que busqui una habitació, doncs sí.
Però per sort, en aquest cas, la Generalitat, la que hi ha més important avui en dia, podríem dir així, que parla molt d'economia col·laborativa, que jo sóc a favor de l'economia col·laborativa, però que després darrere veus que no és una economia col·laborativa, perquè hi ha gent que té 15 pisos, o sigui, que està ofertant 15 pisos, aleshores dius, això no és una economia col·laborativa, sinó és una persona com jo,
sí,
vale? Com jo, que puc tenir pisos en aquesta plataforma i els llogo a través d'aquesta plataforma. Aleshores, ja estem parlant d'una altra cosa.
D'acord. Anava a preguntar com en teniu constància d'aquesta, diguem-ne, quantitat, 1.500, 1.600, 1.400...
És tan senzill com navegar una mica per internet i veure l'oferta que hi ha. A part, hi ha dades de la Generalitat...
Ho dic, per aquells que puguin pensar, home, sí, quina fiabilitat hi ha en dir que aquí a Sitges hi poden haver 1.600 pisos turístics que no estan...
T'explico, hi ha dues fórmules, vale? O hi ha
dues maneres
vies,
de...
Dues vies. Una és, la Generalitat va fer un estudi de les pernoctacions que hi havia a Catalunya. No m'expliquis com ho van fer, perquè no en tinc ni idea. Aleshores van veure que hi havia X pernoctacions.
Sí.
I aleshores van dir, quants llits tenim? I van detectar que hi havia, si no recordo malament, 500.000 places per dormir que no estaven regularitzades.
Uh-huh.
I per això van fer una campanya. D'aquestes 500.000 places se n'han regularitzat bàsicament amb apartaments i habitatges d'ús turístic, se n'han regularitzat també per sobre, perquè és de, sí, de fa uns mesos la d'aquesta, al voltant de 130.000, 150.000, amb la qual en queden encara uns 350.000, un 60%.
D'acord.
Si això ho extrapolem a Sitges, ja ho tenim. Sitges no som diferents, val? Aleshores, hi ha un altre
almenys
tema.
Almenys en aquest aspecte.
En aquest aspecte no som diferents. Després hi ha un altre
càlcul. O potser fins i tot es pot prestar més a la picaresca, si no, un municipi que és ja, pol d'atracció sí, de tanta gent.
Però ara t'explico una altra dada que potser fins i tot faria que la dada que diem fos més greu. Però bueno, un altre exercici, i aquest l'hem fet nosaltres particularment, és agafar totes les webs del sector,
sí,
les locals, les multidestí, que en diem, que vol dir que una mateixa web toca Sitges, toca París i toca València o el que sigui, veure l'oferta que tenen allà i anar sumant pisos, val? Després aplicar-li un rati de duplicitat, que moltes vegades existeix, i en sortia una quantitat totalment esbojarrada.
D'acord.
I en aquest cas van dir, bueno, la rebaixem moltíssim, però és que rebaixant-la moltíssim poden sortir ben bé aquests 1.500. I després l'última dada, que és una mica per corroborar tot això, és agafar i veure quants apartaments hi ha, o habitatges d'ús turístic hi ha regularitzats a Sitges.
Sí.
Que dèiem, 840.
D'acord.
Te'n vas a poblets més petits.
Quants n'hi havia abans de la regularització? Ho recordo, Josep?
Pràcticament cap, perquè, o sigui, legals, vols dir?
Sí.
No, perquè no existia.
És a dir, ara en són 840, però abans de la regularització...
No, és que com no hi havia normativa, o sigui, fins que va sortir la normativa,
entesos,
aleshores sí que va haver-hi un
impàs. És a dir, 840 s'han acollit aquesta
abans,
normativa.
La abans hi havia el que eren els apartaments turístics. Això són habitatges d'ús turístic. Els apartaments turístics eren tot un bloc.
D'acord.
Doncs, igual que hi ha un hotel, doncs era tot un bloc. Com pot ser a la part Hotel Mediterrània,
ah, exacte, és el que anava
aquest
a dir.
No entra dintre de la categoria d'habitatges d'ús turístic, d'apartaments d'ús turístics, o com érem els que teníem a casa, els apartaments Montserrat, que és
entesos,
tot un bloc d'apartaments.
Entesos.
I aquests no n'hi havia molts, n'hi havia hagut a Sitges bastants, però abans de que sortís tot el d'habitatges d'ús turístics, doncs devien ser 3 o 4
només. D'acord, entesos, d'acord.
Ja, jo sé una família doncs, que fa molts anys que està fent això, però era en plan... molt, molt petit,
sí, sí.
N'hi havia, perquè n'hi havia, però n'hi havia poc.
D'acord, o sigui que es regularitza de cop aquests 840 habitatges.
Sí, sí, des del 2012 que va sortir
des de la normativa.
Decret, i mica en mica s'ha anat regularitzant. I aleshores el que et deia, l'última dada que ens pot també fer veure una mica el malament que estem a Sitges, és que tu compares amb altres poblacions que potser no tenen el renom que té Sitges turísticament,
sí,
vale? Com podria ser Cambrils, o podria ser Begur també té renom, però és una població més petita,
sí,
o altres poblacions, i tenen molts més habitatges d'ús turístic que nosaltres, amb la qual dius, home...
Hi ha alguna cosa aquí, que...
Algo aquí no quadra, perquè si hi ha poblacions amb menys habitants, perquè tenen menys habitants que nosaltres, amb menys renom turístic, i tenen 1.400 habitatges d'ús turístics regularitzats, és que algú està fallant.
D'acord. En qualsevol cas ha anat bé la Setmana Santa?
Sí.
Des d'un
sí,
punt
sí.
de vista d'augment de...
Sí, no ens podem queixar nosaltres, a diferència dels hotels, no treballem tant a última hora, no fem ofertes perquè la nostra ocupació és mínim 3-4 dies, amb la qual la gent també ho busca amb més temps. A nosaltres sempre ens fa patir una miqueta quan la Setmana Santa cau molt d'hora, i paral·lelament la neu està molt bé, perquè no deixa de ser doncs, un competidor. Aquest any ha caigut d'hora, hi havia neu, i ha anat bé. Nosaltres, que vagi bé, no vol dir ocupacions del 85, ni del 100, ni molt menys, perquè tenim producte que podem dir que és bàsicament d'estiu. Perquè, no sé, per dir alguna cosa, un apartament, el Vinyet, amb piscina, doncs, potser és més atractiu.
Tio, de cara a tot una llarga
sí,
temporada.
Sí, que no pas ara. I aleshores, sí, bueno, això, nosaltres hem treballat el que és pròpiament el que deia ell, els 4-5 dies propis del cap de setmana, de Setmana Santa, després també algun lloguer la setmana de després, perquè País Basc i Navarra em sembla que tenen aquesta setmana de després i també això pues, ajuda. A allargar-ho i també ho contem com Setmana Santa, però la valoració és positiva. Mm. A pesar de tots els entrebancs i de tots els competidors que tenim, és positiva.
Què busca el turisme de grups d'empresa, David, quan va pel món?
Bé, bàsicament busca una destinació atractiva que permeti fer aquesta combinació de lo que seria tancar a vegades amb un grup de persones per fer una convenció, doncs que sigui un lloc agradable, evidentment, i bueno, sempre el bon temps sempre ha de ser-hi present, mm-hmm. perquè això afavoreix doncs tot tipus de sortides, doncs convida molt més a fer vida al carrer, a poder fer visites, a poder fer un còctel de benvinguda en un jardí.
Qui arriba a l'agència té ja alguna destinació més o menys?
Bueno, pensa que aquest tipus de clients doncs ja han fet moltes coses de vegades, llavors si no saben dir on volen anar, si et saben dir on no volen anar.
D'acord.
Llavors doncs sempre has d'estar pendent una miqueta de client, de destinacions una miqueta emergents, alternatives.
Perquè de repetir repeteixen?
També es repeteix, però si es pot evitar...
Si es pot evitar.
Sí, si es pot evitar, s'evita, doncs perquè un valor afegit del viatge, doncs moltes vegades és una destinació,
la novetat, no?
La novetat, no? El factor sorpresa. Dintre d'aquest mateix, un mateix viatge a dos, a una mateixa ciutat, pot ser molt diferent per un client que per un altre, doncs depenent d'una miqueta la idea que tingui, si més temps lliure, si menys, si tanques un espai per fer un sopar privat... Una miqueta el que es busca és també aquest valor afegit és poder fer coses que segurament a nivell particular no podries fer, no? Tu pots anar a qualsevol ciutat del món i a nivell particular anar al restaurant més car, si vols. Uh-huh. Però si tanquem un espai, un edifici emblemàtic, algo que no està obert al públic, doncs tot allò és un record diferent a el que podries fer pel teu compte, no?
Sitges és una destinació d'aquestes?
Sitges és una perfecta destinació. De fet, ara li comentava amb ells, a l'octubre va haver-hi una trobada internacional d'organitzadors de viatges de convencions, jo vaig ser-hi present, uh-huh. I bueno, la veritat que té personalitat pròpia, diríem, és una destinació més. Evidentment que estàs al costat de Barcelona, que Barcelona té un renom impressionant quan parles fora amb gent d'altres països, a la que dius Barcelona, tothom té el somriure, de veritat, a la boca, i Sitges doncs perfectament té una destinació. Pot ser un complement a Barcelona o pot ser una destinació per si sola. Tot dependrà també de si hi ha gent que busca estar ubicat en una ciutat, mm-hmm. o justament gent que busca fugir de la ciutat.
D'acord. Llavors, des del punt de vista, quan parleu als professionals del sector, la consideració de Sitges, si és que, no sé, hi ha determinats aspectes que des d'un punt de vista de turisme de congressos encara no són prou ben valorats, no sé si dir per no sé, per infraestructures o per determinades coses, o Sitges,
jo crec,
tot ella com a
Sitges,
destinació.
I et puc assegurar que he organitzat coses arreu del món i conec moltíssims hotels i destinacions, i perfectament és una destinació molt vàlida. El punt bàsic és tindre una infraestructura adequada, hotelera, evidentment, parlem d'una categoria d'hotels elevada, 4 o 5 estrelles, i a partir d'aquí complements en quant a llocs, als espais emblemàtics que dèiem, per poder fer un sopar diferent, o com podria ser doncs, la finca Massolers,
sí.
O llocs d'aquest tipus, i després el tema d'activitats. Recentment, doncs, no sé, amb una empresa hem estat fent una gincana a Tarragona, també la fem a Sitges, es pot fer a Barcelona. Fa 10 dies visitava unes vinyes per aquí a prop amb Segway, que és una activitat mm-hmm. diferent. Llavors, doncs, tot el tema de turisme enològic és un complement vàlid. Llavors, jo penso que Sitges és una ubicació...
Com heu notat la crisi? I si d'alguna manera, allò que ens havien comentat en aquesta mateixa taula fa anys enrere, les empreses, quan s'han hagut d'estar de despeses, s'han estat de determinats viatges, de convencions, etcètera, etcètera, i si això ha estat així, i si ara es comença a recuperar això.
Algunes han pogut deixar de fer-ho, altres han seguit fent-ho, però potser més amb lupa a l'hora de
mirar despeses i tot plegat.
De mirar despeses, no? Abans potser hi havia més, no sé com dir-te, més alegria a l'hora, perquè tu pots contratar un restaurant i tens un menú val el que tu vulguis pagar. Pots pagar 30 euros
Està
o pots
clar.
Pagar 100
300,
euros,
sí,
no?
Sí.
Depenent. Llavors, doncs, bueno, potser sí que es fila una mica més prim amb aquest tema, el tema dels extras, el mm-hmm. tema de... Però, bueno, sempre mantenint l'objectiu de que realment tot surti com ha de sortir, no?
Ara que està de moda, de destinació... Bueno, si és que es pot parlar així, si és que es pot dir, mira, ara què tira?
Tendències, no?, per lo que et deia, no?, perquè qui més qui menys ha fet coses, llavors, entre el que ja has fet i n'hi han destinacions que potser s'estan posant les piles a l'hora d'oferir-se com a turisme de reunions, mm-hmm. Doncs, bueno, jo penso que a nivell mediterrani, per exemple, que afavoreix el bon temps, doncs destins com Sicília, Croàcia, són destins doncs, bueno, que tenen un bon clima, que a partir d'aquesta època ja els tenim a nivell nacional, evidentment, doncs també tot el que és Balears, Canàries, Barcelona i Rodalies. I, bueno, si ja tenim més dies, doncs, evidentment, llarga distància, doncs podríem parlar de Sud-àfrica, de Singapur, de Dubai, combinacions de Dubai amb Seychelles...
S'ha notat Egipte, Marroc...
Bueno, aquesta tendència està present, vull dir...
Succeeixen determinades coses...
Però això ha sigut tota la vida, no només per grups, sinó quan inicialment jo havia treballat de cara al públic, al client particular... Doncs a la que passava alguna cosa en algun lloc, fos això, fos catàstrofe natural, qualsevol cosa, doncs, bueno, el tema es pren una mica. Per sort, des de Barcelona, penso que la gran avantatge que tenim és que estem molt ben comunicats. A més, doncs, des de que Vueling pues, té una miqueta el campament base aquí, doncs ens afavoreix una comunicació molt directa amb moltes destinacions, sobretot de mitja distància, per carretera, evidentment, i amb el tren, doncs amb l'AVE també podem anar a molts llocs. I, bueno, ens permet una miqueta tindre un ventall, un bon repertori com per triar i fer combinacions.
Li preguntàvem a en David allò, què busca el client, a Sitges li fa falta alguna cosa? Des del punt de vista d'oferta, d'infraestructura, de logística, de...
Home, li fan falta bastantes coses.
Per exemple?
El tema del d'oci nocturn, per exemple, que ha sigut sempre un referent en aquests moments...
Home, estan passant coses, no, l'oci nocturn?
Sí, a part de tota la, diguéssim, preocupació ciutadana al casc antic, doncs hi havia dos referències molt importants que han sigut a l'inici per a altres poblacions, com pot ser el Patxà, com pot ser l'Atlàntida, que en aquests moments doncs, no les tenim i eren referents. Bueno, hi ha una mica de manca d'oferta, tot i que la que hi ha és bona, però s'ha de complementar. I seria interessant que això doncs, bueno, es pogués solventar d'alguna manera, no? Iniciativa privada, després també sabem tots els problemes que hi ha a nivell veïnal i de més, però si és cert que aquests dos referents importants doncs s'han perdut, no?
Ha canviat la demanda o ha canviat l'oferta? El primer de maig és el que era? Les persones que venen a passar la nit a Sitges tenen uns altres interessos que no són els que
tenen? Evidentment, Sitges és una referència, a part del turisme doncs de convencions, quan estem parlant del turisme vacacional, doncs sol, platja i oci nocturn. Això són dels principals, tot i que ara tenim els museus arreglats i el turisme cultural i tots els esdeveniments que es puguin fer, com el Paig, el Rall i tot això, doncs també atreu doncs, molta viatger. El turisme important és el vacacional, estacionalment i el de sol i platja i el de l'oci nocturn també. El tema restauració doncs està molt bé, però aquest és un problema, és una cosa que seria interessant poder solventar. Jo crec que falta oferta de la que havia hagut, no? I aquests han donat peu doncs a Amnèsia, a Eivissa, a Patxà, a Eivissa, tots aquests han estat, el seu origen han estat aquí a Sitges i en aquests moments no els tenim. Seria interessant.
És conciliable l'oci nocturn amb...
Bueno, això depèn de si declares una ciutat o una població residencial o també li dones un component doncs, turístic, però en aquests moments a Sitges, a part del turisme, el motor econòmic, bueno, potser sí que en un futur serà les arts i tot el que pugui ser al voltant de la creativitat, però en aquests moments encara no està desenvolupat això. Llavors,
les persones que venen, els clients que venen, us ho pregunten per passar la nit, on vaig,
sí,
o clar, on m'ho vaig?
Sí, sí, el que ve a Sitges, el primer que fa preguntar quan arriba a recepció i no ho coneix, doncs és preguntar on està la zona d'oci, les platges,
on m'ho puc passar bé, etcètera.
Exacte. Sí, sí. Jo crec que això és, bueno, és una... Que, home, jo crec que el turisme cultural i de més, doncs, també tenim força bé, perquè quasi cada cap de setmana tenim un esdeveniment o un altre, els museus han quedat preciosos,
però...
Bueno, i millora dels espais, però això ens interessa a tots els que vivim a Sitges, no? Tot el que pugui ser, doncs, arreglar el nostre passeig i tot el que sigui les zones emblemàtiques, doncs això és interessant, no només pel que ens visita, sinó pels que residim aquí, no?
Algú us ha parlat del Tom Manta o de tot això o no?
En el meu cas, no tinc referència, no. Però sí, clar, evidentment és un problema pel comerç.
Sí, sí, això ja, però més enllà, però... per si d'alguna manera els clients, allò quan surten, arriben a l'hotel i diuen, escolta, m'he vist molt, no sé què, no. En aquest aspecte no és res que pugui arribar a preocupar, en canvi sí que usen sobre l'oferta de nit, sí que hi ha un interès en saber quina és, com és, tot plegat.
Sí, sí.
Josep, si ens hagués de... Vaja, si haguessis de fer una mica de carta als reis sobre allò que ens pot faltar o allò que...
Jo crec que és millorar una mica la imatge dels espais de Sitges, que a vegades hi ha espais que estan una mica abandonats, i potser el que parlàvem l'últim dia també, un Palau de Congressos com Déu mana, però clar, el Palau de Congressos dius, vale, hi poso el patchwork per dir alguna cosa, però el patchwork està molt bé on està, perquè si el poses el Palau de Congressos el poses al costat de Pinsbens, doncs ja l'estàs descentralitzant, potser ja l'atractiu aquest, jo crec que entenc que estèticament pot molestar, però les carpes que es posen a la baix al passeig són un atractiu dintre de tot, perquè la gent que ve està passejant pel passeig, i tenir els bars i restaurants allà a tocar seria molt interessant, o sigui, és molt interessant. Mm-hmm. Ara, Palau de Congressos potser també faria falta per grans esdeveniments que es poguessin descentralitzar una miqueta, no sé, i sobretot Carta als Reis és que marxin tots els habitatges d'ús turístic no regularitzats.
La nostra oferta és cara? Està bé de preu?
A veure, jo crec que està bé de preu.
Jo directament, en el meu sector, és cara.
És cara?
Sí. Jo ho tinc claríssim. En el tema d'hotels no el controlo.
David, Sitges passa per ser una destinació cara, bé de preu?
Penso que és...
Ho dic entre la gent del sector que us moveu?
Penso que és correcte, tot i que depenent de la temporada, doncs, bueno, pots mirar d'ajustar o no. El problema no és que sigui cara, el millor és que a vegades hi ha altres destinacions més
econòmiques.
Llavors, si la gent realment el que va buscant és fer... no vol renunciar a fer un esdeveniment i té oportunitats d'altres indrets més econòmics, doncs bueno, la balança doncs, llavors es pot decantar cap a un altre lloc. El tema està en que molts d'aquests establiments, doncs, ja sigui aquí o una altra banda, no poden baixar d'un mínim, d'un llistó, no? Pues una miqueta perquè t'estan oferint una infraestructura prou adient com per tenir que mantindre aquests nivells de preu, no? Però bueno, sí que és veritat que en definitiva el que busquem els organitzadors és una miqueta aquesta flexibilitat o aquest enteniment, no? d'estar tots al mateix vaixell per poder captar l'operació, no? Perquè moltes vegades jo el que pretenc és, doncs bueno, si parles amb un hotel, doncs escolta, anem a lluitar per aquesta operació perquè és bo pels dos, vull dir, pugem-nos al mateix carro i bueno, doncs just a tu, jo m'ajusto i aconseguim captar-la, perquè si no un altre haurà presentat un altre lloc i per lo que deies abans, que em preguntava si el client sap el que vol, a vegades no, a vegades et diu presenta'm coses, dona'm idees.
Mm-hmm. Llavors, bueno, perquè ja no tinc temps per pensar aquí no, en coses, no?
Bueno, sorprèn-me entre la possible bona comunicació i l'originalitat del destí, mm-hmm, i tal, doncs bueno, i el preu, són tres variables importants, doncs a partir d'aquí, doncs bueno, jo crec que moltes vegades passa per anar de la mà a tots els proveïdors per dir, bueno, anem a portar-nos aquesta operació.
No? D'acord, molts establiments hem de suposar, i sobretot els de les grans cadenes, ja tenen departaments comercials.
Correcte.
On acaba el rol de l'agència de viatges, on acaba el rol del departament comercial d'un establiment per poder captar determinat tipus de client?
Bueno, en aquest cas, normalment el rol de l'organitzador o de l'agència de viatges o esdeveniment en aquest cas, doncs diguéssim, va des del principi fins al final, perquè és ell qui contracta l'hotel, llavors a partir d'aquí és un servei més, llavors però el que necessita és que, diguéssim, et pugui donar tot allò que necessites pel client. Pensa que tot es fa personalitzat, no sempre pot ser tot, no? Perquè a vegades et demanen personalitzar un hotel i a l'hoteler pues, et diu, pues, no, perquè tinc més tipus de clientela. També depenent de si aquest hotel està enfocat, si és un hotel mix que s'adreça només a turisme de reunions o també té públic vacacional, no? Mm-hmm. Llavors costa més, no? de barrejar aquest tipus de públic, no? Perquè llavors tens gent encorbatada que surt de la reunió i l'altre que està en banyador, no? Llavors, bueno, normalment t'adreces més a l'hoteler especialitzat i és més conscient de les necessitats. Mm-hmm. que
la pregunta pot semblar retòrica, Sitges necessita promoció?
Home, Sitges té la seva promoció perquè tenim l'agència de promoció turística. El que reivindiquem sempre, doncs, és que es faci més inversió en aquesta promoció, i potser el que també seria interessant seria consensuar quin model volem, com hi hem d'arribar, i posar-nos a tots d'acord, perquè ara també, doncs, bé, ara...
Qui t'escolti està... encara pensarà, però encara estem així.
No, home, clar, és que ara venen eleccions, i ara cadascú presentarà el seu model, la seva història, i això no és bo, perquè tornarem a canviar, tornarem a tindre altres prioritats, tornarem a tindre altres idees. És una cosa que passa històricament. Canviem el logo, canviem el no sé què, canviem les fires, i estaria més bé, doncs, consensuar-ho entre tots i tirar endavant per aquest camí. Tot i que l'agència ara, doncs, hi ha una participació molt important del sector privat i que, uh-huh, i que tendeix, però continua tenint més pes específic al polític, i llavors, doncs, aquí els canvis de direcció.
Esteu satisfets, però, del paper de l'agència?
Sí, sí, sí. L'agència... A veure, jo ara vaig a defensar una mica una bandera, que és els hotels de sempre, que cadascú tira pel seu costat. Els hotels grans, doncs, que tenen el Convention Bureau, doncs tenen la seva promoció. Nosaltres, des dels hotels de sempre, que són els hotels familiars, petits, de 3, 2 i una estrella, sempre pensem de que s'hauria d'invertir una mica més en la promoció, diguéssim,
dels hotels d'aquesta categoria.
D'aquests hotels d'aquesta categoria. Això és una guerra que sempre tenim interna i ho haig de defensar, no?
Una qüestió final, res, en 30 segons. Josep, algú més s'ha afegit a la batalla? Aquesta batalla, diguem-ne, tu com a representant d'una empresa que es dedica als apartaments d'ús turístic, hi ha més persones que han picat a la porta de les institucions per dir: arregleu això?
O doncs, de moment... No sabria dir-ho. Jo sé que des del gremi s'està... Uh-huh. Perquè jo estic dins del gremi i sé que des del gremi s'estan picant portes, però a nivell particular, però al final interessa una mica a tothom que ens dediquem...
Sí, està clar, evidentment.
Amb aquest sector turístic.
Doncs a veure si en el futur hi podem trobar una solució tot plegat. Josep, gràcies. Frederic, gràcies. David, gràcies. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.